però jo necessito imaginar-me una veritat.
Clar, tu quina veritat t'estàs creient? Mm. La teva, el teu Albert,
això, no
això és el llibre del Toni Muñoz, que ens ha dit, digueu-li, perquè s'ha llegit el meu llibre.
Sí, que m'ha llegit, sí.
Què et sembla, veus, Toni Muñoz, descregut?
M'he llegit el seu llibre i m'he llegit el llibre que l'Albert López va escriure a la presó. I m'he llegit totes les entrevistes que he pogut i m'he vist el Crims moltes vegades. El problema és que el documental, el Crims...
Sí.
Els quatre capítols del Crims, clar, estan molt, molt ens intoxiquen molt de...
El judici? El judici.
Sí, el judici. Sí, però són dos, són, tant la Rosa Peral com l'Albert López, són dos persones preparades per un judici després de 3 anys d'estar a la presó. Llavors, a mi el que m'interessa és com era, en aquest cas, el meu personatge abans, no?
Abans,
sense contenció.
Tu has entès què li va passar?
Jo tinc una versió sobre el que li va passar i és a la que... La que em fa trencar-me el cap perquè em permeti combinar el que posa el guió amb el que jo crec, amb el que penso que emocionalment porta una persona a fer el que va passar, i no puc parlar.
Però vull dir, tu tens una veritat.
Sí, clar.
Que afirma no, una veritat. Els papers de confidencialitat que no
poden... Sí, no, però ara estem parlant del món del punt de vista artístic. Que... Artístic, que quina és la seva manera de treballar.
El més precís possible. Jo m'haig d'imaginar exactament... què va passar per poder interpretar-ho de manera el més verídica possible.
Perquè aquesta sèrie, quan la podem veure, hi ha data, hi ha...
Però això encara no puc dir menys, que...
No
en tinc ni idea. Els continguts de Netflix normalment depenen molt de quins productes de perfil similar s'estrenen al mateix temps a nivell mundial.
L'algoritme, sempre està en
l'algoritme. Exacte, estem algoritmitzats.
Aquí, que ara tot el que fas i tot el que dius s'analitza, es revisa i tot això, clar, aquí ja tu has publicat una fotografia a Instagram, dius segona setmana del cuerpo en llames, hashtag el cuerpo en llames, i surts sense samarreta i amb un tatuatge tribal al pit.
Ja.
I aquí ja s'han desfermat les suposicions.
Ja.
La primera és l'Eulàlia. Bueno, és que aquesta, això, surt a la pel·lícula, ara perquè va sortir sense samarreta... Bueno, no ho sé.
A veure, jo el que
jo trasllado és... les coses que aquest, posa aquí la gent, eh?
Aquest tatuatge és de veritat o és fals que te l'has fet així pel paper?
No ho puc dir.
No?
I fixa't el que m'han posat. Diu, la foto té més de 18.000 likes,
claro.
Quan... Però, no, però el matís ve ara, que és el que m'ha agradat. Això és el que t'enfonsa a la misèria. Quan normalment en té entre 1.000 i 5.000. Això vol dir que aquesta foto, bueno, és una línia que has de continuar. Per això t'ho diu Netflix, et truca el senyor Netflix, oye, Quim...
No,
hazte un dorso, que esto no es va a ir bien, eh?
Jo vaig mirar el que feia l'Úrsula. L'Úrsula va posar una foto amb Luc de Peral i vaig dir, bueno, jo poso una amb l'aspecte actual.
Com ho porteu amb l'Úrsula?
Fantàstic. Ens vam conèixer rodant Qui mató a Bambi l'any 2013, crec, i no m'imagino una actriu millor per interpretar un personatge tan complex com el de la Rosa Peral.
Clar, perquè el Toni Muñoz ens deia que el Toni Muñoz havia anat a veure-la, a la Rosa Peral, i que una seductora tremenda,
sí,
a l'hora d'explicar-te la seva veritat.
Mm-hmm.
És un joc de seduccions.
Sí, sí.
No, hi puc fer més preguntes. No, ja, si ja està, s'ha acabat aquest tema, no pot explicar res més. No pot explicar res més. Parada, estàs molt interessat, no?
Jo, de veritat, te felicito.
Que estem explicant.
Yo, como profesional del mundo del cine y de todo, te felicito por este look maravilloso, por esta foto. Patrocinada podría estar por Chocolate Yolón, porque vaya tableta. Y mi pregunta a nivel de crítico cinematográfico y de todos los matorrales del mundo del artisteo es, ¿te han propuesto de hacer una serie naturista? Porque claro, después de ver De Cintura para Arriba, pues ya puestos, ¿no? Que se vea el 2x1.
Esta es la pregunta.
Claro, esto es periodismo.
Aquí un nivell d'entrevista que mira la pel·lícula.
Hombre, claro.
I ara...
Perdona.
Pues que estem quedant
és una... No, perdona. I si, hay que hacer un, si hay que hacer una prueba, un teaser, para mandar a alguna productora, pues si necesito un cámara, pues nada, que me llame. ¿Hay alguna propuesta en este aspecto?
¿Quién era la pregunta?
Que hay alguna propuesta en que él participe en una serie naturista, de un camping, yo qué sé.
No sé.
De un camping. Claro, un camping naturista donde
naturista,
hay zombies.
Nudista.
Claro, un camping nudista donde hay zombies.
Donde hay zombies. Pero a los zombies se nos cae el miembro rápido. O sea, tú cuando te pudres en plan zombie...
Mare de Déu.
Bueno, se desprende...
Calla, que aquesta conversa també m'interessa com els ocells. Si fora...
T'has fixat que ha posat com un accent andalús? Has canviat l'accent una mica, ara, eh? Què ha passat?
Soc molt influenciable pels accents, llavors, clar. El senyor Parada, el fa un accent estrany, ja sé d'on vaig a l'altre, jo.
Jo soy gallego, però a mi me da igual. Jo si m'agrés a hablar en andalús no tengo problema.
Però tu imites accents?
No.
No.
No, però viatjo regionalment de manera inconscient. O sigui, de sobte,
per mi, viatjo dos accents. Fas d'esponja, fas d'esponja.
Possessiones. Sí. Por eso digo que si quieres posseirte por un zombi, tome desnudo.
No, és que no tenia cap ni peus.
Bueno, anem a mort de madre, va, venga, anem a mort de madre. Té bona relació el noi amb Netflix, perquè és una comèdia que també hi ha estrenat, on fas de protagonista amb Carmen Machi. T'ho vas passar bé?
Molt. Molt, però haig d'explicar que aquesta pel·lícula la vam rodar en plena pandèmia.
Sí, la pregunta tenia doble. És a dir, sí. Carmen Machi sí, i la segona part és pandèmia, les condicions que tu vas trobar. Què va passar amb aquesta?
Doncs va passar que vam viatjar a finals de febrer, els últims dies de febrer, principis de març, vam estar 10 dies rodant, i el dia 12, estant a Isla Mauricio, al món amb on es para, no hi ha vols per tornar, parem el rodatge, ens quedem allà...
No m'estàs fent pena, eh? On dius que estaves? Sí. On dius que estaves?
A Isla Mauricio.
Ah, mira, no, clar, i nosaltres aquí en un búnquer de 60 metres quadrats...
I no contents amb això, i vam tornar. I vam tornar l'agost i setembre amb tan mala sort que dues actrius es van posar malaltes, van donar positiu amb Covid. Una d'elles va passar 33 dies a l'hospital amb condicions molt difícils. No la vam acabar. I vam anar a Tenerife a rodar les seqüències que faltaven al gener. Vull dir que ha sigut una pel·lícula rodada en tres parts que a l'equip ens va unir moltíssim, i clar, la convivència amb la Carmen va acabar sent verdaderament de mare i fill.
Veu cremar una suite d'un hotel?
Sí.
Com?
A l'hotel, a la segona, a Mauricio 2.
Sí.
Ai, que guai aquest efecte musical, m'ha agradat.
Torna-la a posar.
A Mauricio 2, que és com anem nosaltres la segona part del rodatge, sí. Rodàvem a unes suites...
Mauricio 2 no és Tenerife, no?
No, Mauricio 2 és...
Mauricio 2,
Qui mal. No. Doncs teníem aquí reduït, i els sostres de les suites són de fulla de cocotero. Crema molt fàcil la fulla de cocotero si poses un foco a prop. Llavors, això no ho sabia ningú, i això era el primer dia després del confinament al que vam estar sotmesos durant dues setmanes allà a Mauricio, i va començar a cremar, llavors tots agafant galledes a la piscina fins que van arribar... Va ser espectacular.
Ho trobo increïble.
Però,
per exemple, perquè la vida d'actor és complicada, eh? No és anar fent fotografies per Instagram, sinó que s'ha d'estudiar i s'ha de...
S'ha de pagar focs.
S'ha de pagar focs quan convé. Ho hem de deixar aquí, Quim.
Ai, que tenia un mail molt ràpidament.
Ràpid, és que ara ve el futbol, eh?
És que ens escriu la Laura Gort i diu: hola, el pare del Quim va ser el meu professor a la Facultat de Biologia, i dono fe que feia agradar-te qualsevol matèria que t'expliquis, Laura.
Oh, això, moltes gràcies, Laura. Això li agradarà molt al Guti. Home, parli, diuen al Guti, a la universitat.
Hòstia,
per Guti, jo què sé, el Guti.
El Guti.
Bueno, però és pseudònim de professor guai, eh?
Sí.
Ja.
Perquè si no seria una altra cosa.
Si no, senyor, el doctor Gutiérrez.
Clar, no seria el mateix, eh? No, a més, estem rebent moltes comunicacions de gent que té ganes de sentir-te parlar.
Ah, sí?
Sí, que diu la gent que, escolta, que els agrada molt com t'expresses i com parles i que...
Escolta'm.
I que el tema dels ocells, endavant, eh?
Ah, sí?
Sí. Jo crec que aquí, a TV3, ara que estan fent la Masia, que preparin...
Hi ha un filó, eh?
L'ocelleria. A veure si funciona, també. Quim, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Estarem pendents, i l'Eulàlia també, dels likes, si són més, si són menys, de cada publicació.
Que
m'ho has d'explicar
tot, eh?
I ja t'ho arribarem, ja t'ho direm. Escolta, puja una cosa, puja una altra. Quim, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Us deixem amb el futbol. Demà a partir de les 3 hi tornem. Adéu-siau.
Oh, quins panellets.
Són de calçots i de capipota.
Potser massa nostrats, no?
És broma, són els de sempre.
Té una cosa encara més nostrada.
La grossa de la castanyada.
28 d'octubre, nou sorteig de la grossa especial La Castanyada. 10 premis de 100.000 euros i més de 300.000 bitllets guanyadors.
Loteries de Catalunya destina tots els beneficis a programes socials.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat. Acabo de trobar una recepta ideal, però em falten unes bones cassoles.
Per això no et preocupis. Subscriu-te a La Vanguardia per només 39 euros i t'endús de regal un joc de dues cassoles foodie de brand i adherents i aptes per a qualsevol tipus de cuina. A més, rebràs el diari cada dia amb tota l'actualitat. Truca-hi ara. 933-481-482.
Gràcies. Et dec un dinar.
Els dolors musculars es calmen amb Mans de Sant.
A Mans de Sant oferim des de fa més de 25 anys massatge fisioterapèutic, tractament de mal d'esquena i lesions esportives amb tècniques d'avantguarda.
Consulta els nostres serveis a mansdesant.com o per WhatsApp al 650 057 015.
Mans de Sant, i no deixis que el dolor t'impedeixi fer tot el que vols fer.
RAC més 1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells a RAC 1 des de la plaça del Blat de Valls a la Diada de Santa Úrsula. El diumenge 23 d'octubre viu una diada molt especial a RAC més 1 des del quilòmetre 0 del món casteller.
La colla vella i la colla joves dels Xiquets de Valls es tornen a veure les cares a la plaça del Blat, una rivalitat de més de dos segles d'història ben viva després dels resultats del concurs.
El diumenge 23 d'octubre a partir de les 12 Castells a RAC més 1 amb Xavi Aymerich i tota la colla.
Des de la Diada de Sant Úrsula, que viurem amb intensitat a RAC més 1.
Castells a RAC 1, 10 anys.
Amb la col·laboració de Repsol.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
RAC1.cat.
Això és Reconcentrat.
A Islàndia ens visita l'única coordinadora d'intimitat de Catalunya, una persona especialitzada en com s'haurien de rodar les escenes de sexe en pel·lícules o en sèries. Escenes de passió i de plaer, però també, a vegades, dissortadament, escenes d'abús o de violència. En qualsevol dels dos casos, actors i actrius, especialment les actrius, estan molt exposats i es poden produir situacions incòmodes o fins i tot traumàtiques. Perquè això no passi, existeixen, doncs, les coordinadores d'intimitat. De seguida saludo la Lola Clavo, que és l'única persona qui treballa a Catalunya. Abans, Marc Ferragut, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tu has recopilat, per centrar una mica el tema, alguns dels casos de rodatges d'escenes de sexe que han acabat sent traumàtics.
Sí, potser el més flagrant, un dels més coneguts, seria el d'Últim Tango a París, estrenada fa 50 anys, el 1972. Una pel·lícula on el sexe és el motor de la història, hi ha moltes escenes íntimes, però ens fixarem en una en concret. Paul, el personatge que interpreta Marlon Brando, agafa per la força la seva mà, Jan, interpretada per Maria Schneider, i la viola analment fent servir una barra de mantega com a lubricant. Un detall a tenir en compte és que quan es fa la pel·lícula, Maria Schneider tenia 19 anys i Marlon Brando tenia 48. Aquesta escena ja és prou impactant de per si, i encara ho és més sabent que les llàgrimes de Maria Schneider doncs eren reals. Ella no sabia que aquella escena aniria com va anar, ni que es faria servir la mantega, no sabia pràcticament res. El 2007, en una entrevista al Daily Mail, l'actriu explicava que fent l'escena es va sentir humiliada i violada tant per Marlon Brando com pel director de la pel·lícula, Bernardo Bertolucci. Schneider afegia, després de l'escena, Marlon ni em va consolar ni es va disculpar. Per sort, només va ser una presa. El 2013, en un acte a la Cinemateca Francesa, Bertolucci, el director de la pel·lícula, confirmava que no li van dir res a Maria Schneider.
És an idea that I had with Marlon in the morning before...
És una idea que vaig tenir amb en Marlon el matí abans de gravar. Vaig ser horrible amb la Maria perquè no li vaig dir què passaria. Volia la seva reacció com a noia, no com a actriu. Volia que reaccionés i se sentís humiliada, que cridés. Crec que em va odiar a mi i al Marlon perquè no li vam dir que hi hauria aquell detall de la mantega com a lubricant. Em sento culpable, però no me'n penedeixo.
I feel guilty by the not regret.
No se'n penedia perquè després afegia Bertolucci que en cinema de vegades s'han de fer aquestes coses fredament per obtenir la pel·lícula que vols. En resum, aquella escena no estava al guió i es va gravar sense el consentiment de l'actriu protagonista. L'experiència de fer Últim Tango a París va marcar Maria Schneider de per vida, va tenir problemes amb les drogues i una depressió severa. El 2011 va morir amb 58 anys per un càncer.
Aquesta pel·lícula l'any 72, Últim Tango a París, és una de les més emblemàtiques que es travessava la frontera, no? Se'n anava la gent a Perpinyà a veure-la, perquè aquí encara no es podia veure. Molts anys després, el 2013, una pel·lícula que també us sonarà, La vida d'Adele. Què va passar amb La vida d'Adele?
Sí, una història d'amor i descobriment sexual entre dues noies adolescents. 5 anys després de l'estrena, la revista digital Daily Beast entrevistava les dues actrius protagonistes, Adele Exarchopoulos i Lea Seydoux, que coincidien en recordar aquell rodatge com una experiència horrible. Es queixaven de la manera de treballar del director, Abdelatif Kechiche, que deien, la majoria de gent ni tan sols s'atreveix a demanar les coses que ell ens va demanar, són més respectuosos, et tranquil·litzen durant les escenes de sexe que tenen una coreografia, deia això l'Adele Exarchopoulos. En aquell moment ella tenia 20 anys, clar, també molt, molt jove. A la pel·lícula hi ha una escena sexual que dura 10 minuts i van estar 10 dies gravant-la. Això vol dir llargues jornades de rodatge totalment nues. A l'entrevista, Exarchopoulos també destaca que va ser molt incòmode rodar sobretot les primeres escenes íntimes, perquè les dues actrius pràcticament no es coneixien, no havien pogut interactuar abans de posar-se a gravar. Recorda que estava molt perduda, no sabia on tocar la seva companya d'escena, com se sentiria ella, perquè no tenia cap mena d'indicació i, a més, mai havia experimentat una escena de sexe lèsbic.
Dues pel·lícules, Últim Tango a París i aquesta vida d'Adele. Anem a les sèries, a Joc de Trons.
Clar, una sèrie referent, moltíssima gent l'ha vist, doncs també hi ha hagut molt males experiències. En aquest cas, el d'Emilia Clarke, que feia de Daenerys Targaryen. El 2019, en un podcast, Armchair Expert, l'actriu descrivia com l'havien pressionat per rodar escenes on apareixia totalment nua i que fins i tot li havien arribat a dir que decebria els fans de la sèrie si s'hi negava. Emilia Clarke, de nou per destacar l'edat, tenia 23 anys quan va començar a rodar Joc de Trons i, a més, era el seu primer gran projecte. Ho recordava així.
I'm floating through this first season. I have no...
Durant la primera temporada estic com flotant. No tinc ni idea del que estic fent, no tinc ni idea del que és això. No he estat mai a un set de rodatge com aquest. I ara estic aquí al mig, totalment despullada, amb tota aquesta gent. No sé què se suposa que he de fer. No sé què s'espera de mi, no sé què vull jo. Independentment de si hi havia un nu o no, em vaig passar tota la primera temporada pensant, no em mereixo demanar res, no em mereixo necessitar res. La síndrome de la impostora elevada a 1 milió. Tot el que estic sentint està equivocat. Aniré a plorar al lavabo, tornaré, faré l'escena i tot anirà bé. Va ser realment dur.
But it was definitely hard.
A la primera temporada, a més, el seu personatge, Daenerys Targaryen, era violada. Per sort, l'actor amb qui compartia l'escena, Jason Momoa, va fer que Emilia Clarke se sentís segura a l'hora d'afrontar aquell rodatge.
It's only now that I realize how fortunate I was with that.
Me n'adono ara de la sort que vaig tenir, perquè podria haver anat de moltes, moltes maneres. En Jason tenia experiència, és un actor experimentat que ha fet moltes coses abans. Ell és qui em va dir, així és com hauria de ser i així és com no hauria de ser, i m'asseguraré que es faci bé. Sempre estava demanant, li podeu portar una maleïda bata? Està tremolant de fred. Ho dic honestament, va ser molt atent, considerat, i es va preocupar de mi com a ésser humà.
And considerate, and like cared about me as a human being.
Doncs l'empatia de l'actor Jason Momoa va ser determinant perquè el rodatge d'aquella escena no es convertís en una altra mala experiència. I no em moc de l'univers Joc de Trons perquè sembla que, com a mínim, n'han après amb el temps. El mateix canal, HBO, la mateixa plataforma, ha estrenat aquest any la prequela La casa del drac. L'actriu Emily Carey, que fa d'Alison Hightower, explicava a The Guardian que va tenir por quan va llegir el guió que faria una escena sexual amb un actor 30 anys més gran que ella, que en tenia 17 quan la van agafar al càsting. La preocupació era encara més gran després de veure, precisament, els primers capítols de Joc de Trons, amb moltes escenes de sexe i de violència contra les dones. Una altra actriu de La casa del drac, Millie Alcock, de 22 anys, també tenia una escena íntima amb una gran diferència d'edat. L'altre actor és 17 anys més gran. En tots dos casos, però, l'experiència va ser molt bona perquè van anar tranquil·les al rodatge després d'assajar aquestes escenes, conèixer-se amb els actors, parlar de com aniria amb mesos d'antelació, gràcies a la feina d'una coordinadora d'intimitat que treballa al rodatge de La casa del drac.
Com la que tenim avui aquí, que és l'única que treballa ara mateix a Catalunya, que és directora de cinema, que fa un taller sobre rodatge d'escenes íntimes al màster de direcció de l'ESCAC, i que aquests dies alguns oients haureu sentit a parlar de la sèrie Smiley de Netflix, que aquesta nit s'estrena el Serializados, em sembla, el Fenòmena. S'estrena en 3 capítols, una sèrie dirigida pel Guillem Clua, protagonitzada pel Miqui Esparvé i el Carlos Cuevas, que s'estrenarà a la plataforma per Nadal, però que avui ja se'n podrà veure aquest avançament. Doncs bé, ella ha treballat també com a coordinadora d'intimitat en aquesta sèrie Smiley. Lola Clavo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Ens hauràs de situar molt, perquè tenim moltes ganes de saber exactament en què consisteix, quin és el teu paper en un rodatge.
Aviam, el meu paper es pot dividir en dos grans blocs. Per una banda, el principal, que és protegir, o sigui, anar a les escenes íntimes, que íntimes no són necessàriament sexuals, no? Això s'ha de dir. Estem especialitzades en aquestes escenes, llavors vigilem que ningú es faci mal, no? Que ningú es faci mal d'una manera, sobretot, interna, que ningú surti traumatitzat, perdó que tinc molta al·lèrgia, que ningú surti amb una sensació d'haver estat humiliat, totes aquestes coses, i per altra banda, també, òbviament, com a especialistes que som, vetllem per la veracitat de les escenes, perquè quedi realista, perquè tingui una narrativa, no? que les escenes no siguin buides, no? Que estiguem parlant cinematogràficament o visualment,
sí, per tant,
i movent la narrativa,
hi ha,
no?
Hi ha una part d'assessoria creativa, mm-hmm, per entendre'ns, no? I una altra part més de vigilància, si em permets dir-ho així.
Sí, diguem, vigilància, no? I de molta comunicació i de treball amb els actors, mm-hmm, amb la direcció, amb els altres, amb vestuari, no? I d'aconseguir, perquè el cine és un, òbviament és un treball d'equip, d'aconseguir aquesta, com diríem, connexió entre tots els departaments.
Anem a un cas bèstia com el que ens explicava el Marc Ferragut ara, l'últim tango a París, no? I amb això, aquesta escena de la mantega, de la qual la Maria Schneider no en sabia res de res, tu tens el poder, com a coordinadora d'intimitat, d'aturar aquell rodatge.
Sí, sí, sens dubte, i és una cosa que mai passaria amb una coordinadora. De fet, si això em passés, que me n'adono, que m'entero que no se li ha dit a un dels actors o a una actriu algo que passarà a l'escena, pararia i realment, bueno, no sé què faria exactament, no? Però, sens dubte, no és algo que es pugui fer, encara que no hi hagi coordinadora, hauria de dir, no? Vull dir que...
Perquè els actors i les actrius saben les vegades que sortiran despullats quan signen un contracte i accepten una feina?
Doncs això varia. En teoria, sí. Es parla, tu llegeixes el guió, es poden fer negociacions, i a vegades nosaltres entrem en aquest punt de clàusules, no? De quines coses estan disposats a fer o no. És l'ideal, realment, perquè després, un cop has començat el rodatge, un cop estàs fent l'escena, és molt més difícil decidir fredament si tu vols fer una cosa o no, no? Si tu estàs disposat a mostrar una part del teu cos o fer una escena.
Mm-hmm. És a dir, tu t'has trobat, diguem, negociant coses, no? Que potser el director diu, home, m'agradaria, director o directora, clar, m'agradaria anar fins aquí, i que llavors amb una negociació amb actors, actrius i també amb la coordinadora d'intimitat, uh-huh, dius, home, potser no cal fins aquí i ens quedem aquí.
Sí, normalment sempre vaig una mica al què és necessari per la història, no? Necessitem que aquesta persona faci això exactament, o podem explicar-ho d'una altra manera que sigui igualment narratiu, útil, que vagi cap a la mateixa direcció i que no faci que l'intèrpret se senti malament, diguem, no? Una gran part de la nostra feina és aquesta negociació i trobar solucions. Uh-huh. No estem per posar problemes, estem per trobar solucions.
Que a més, suposo, Lola, que no... És molt difícil que hi hagi un decàleg, no?, de què s'ha de fer, perquè depèn de cada director o directora, o de cada actor i de cada actriu, no? Perquè sí, el que t'incomodarà a tu no m'incomodarà a mi, potser, no?
Total, i no podem donar res per suposat, perquè coses que per nosaltres són superfàcils, superòbvies, no ens hem ni plantejat que sigui un problema, per una altra persona pot ser algú superproblemàtic. Llavors també sempre treballem des de la base de que tu, bueno, que s'ha de preguntar tot i que no podem assumir res. Llavors, clar, és cas per cas, director per director, actriu per actriu, etc.
Et toca vetllar més per les actrius que pels actors, amb la teva feina de coordinadora d'intimitat, vigilant les escenes, diguem, íntimes?
Bueno, les actrius solen estar més preocupades. Jo vetllo per tothom, però normalment solen estar també més exposades, hi ha més nus femenins, hi ha més violència cap a les dones, llavors són... Però Però realment, els homes, quan m'he trobat amb actors que potser no ho havien pensat i de cop hem fet una escena i l'hem treballat i m'han dit, ostres, que bé que estiguessis aquí, no ho havia ni pensat i ara estic... Noto que m'ha anat molt bé aquesta feina, no? Pensava que només era per l'actriu i ara crec que a mi m'ha anat igualment molt bé, no?
Mm-hmm. Clar, l'actor Sean Bean, que va fer Joc de Trons, precisament, va dir que tenir una coordinadora d'intimitat li espatllava l'espontaneïtat de les escenes de sexe. Tu què li respons amb això?
Doncs que... què li responc? No crec que valgui molt la pena. Bueno, que, o sigui, el cine no és espontani i l'audiovisual no és espontani, les coses s'assagen, es parlen, tenen una raó de ser, es coreografien i igual que ningú faria una puntada de peu espontània perquè li pots fer mal a algú, doncs tampoc li tocaràs una part del cos que no saps si et dona el permís per tocar-li, no? Jo ho trobo de, vamos, de calaix.
Clar, per tant, entens que una escena de sexe, com les escenes de lluita, per exemple, que posaves aquest exemple ara, ha d'estar coreografiada, els moviments han d'estar pactats, no? És a dir, una actriu i un actor han d'entrar en aquella escena íntima o en aquella escena de sexe explícit, per dir-ho així, sabent exactament quins moviments faran i què no faran, no?
Sí, més o menys. Crec que hi ha també una miqueta de confusió, no? Nosaltres no prohibim, no fem... No és que es perdi la frescura, l'espontaneïtat, no? Com deia aquest actor, sinó que creem un espai on on el consentiment està per davant de tot, on la comunicació està per davant de tot, on és segur fer coses, parlar... Llavors, què fem? Parlem d'una coreografia, parlem d'uns límits, parlem de fins a on volem arribar... Potser no sabem exactament com anirà l'escena, no? Es pot improvisar, hi ha espai per tot això. Però sí que és veritat que abans hi ha hagut unes converses on has creat aquest espai, on pots jugar, i no tens por ni de que tu faràs alguna cosa que l'altra persona s'ho prendrà malament, ni que tu et faran alguna cosa que tu realment no vols, no?
Mm-hmm.
És simplement crear aquestes acotacions físiques o d'accions que et deixin fer la teva feina com a intèrpret.
Pots posar un exemple? Perquè ara parlàvem de la sèrie Smiley, no? Mm-hmm. Aquesta sèrie de Netflix del Guillem Clua, que té com a protagonistes el Miqui Esparvé i el Carlos Cuevas. Algun exemple de com has intervingut com a coordinadora d'intimitat en aquesta sèrie?
Bueno, jo crec que va anar molt bé i és sempre molt important els assajos, no? Llavors, el dia de l'assaig, doncs vam fer exercicis, vam parlar de totes aquestes coses, també amb direcció, de les idees que hi havia, però també cap a on podíem anar, i això dona moltíssima tranquil·litat a l'hora d'arribar al rodatge, inclús si hi ha canvis, doncs saps que hi ha aquest fonament, no? de confiança, de, bueno, ja ho hem parlat, això, ara ho tornarem a parlar, però hi ha aquesta base, i això és el més important.
Clar, no sé si és un cas, per exemple, no? T'ho explicaves, Marc, la vida d'Adele, no? Uh-huh. Que una relació lèsbica i que les actrius molt joves havien de fer una escena de 10 minuts que dura realment a la pel·lícula, que en va durar 10 de rodatge, 10 dies, no?
Sí, sí.
I diu, no tenia experiència jo en relacions lèsbiques, no? Uh-huh. Això també és una cosa que us hi deveu trobar com a coordinadores, sí, d'intimitat, no? Escenes homosexuals o heterosexuals, diguem, si una persona homosexual ha de fer una escena hetero i no ha tingut mai una relació hetero, doncs li serà un més problema, no?
Clar, això ens va passar a Smiley amb alguns actors que no tenien experiència amb relacions homosexuals i tenien escenes, no, homosexuals, i els donava molta confiança, perquè des de que fèiem investigació amb ells una mica, no, de mira, doncs podrien així, ja, tal, mira això, o simplement el saber que em podien fer preguntes, no, a mi i a les altres coordinadores, que haig de dir que érem un equip de bastantes persones. No?
Mm-hmm.
Tu també, la teva feina també inclou, per exemple, que en un moment que s'ha de rodar una escena, doncs es digui, mira, totes aquestes persones que hi ha aquí, no cal que hi siguin en aquest moment, que marxin de l'escena, perquè no hi cal que tothom estigui veient això perquè hi hagi més intimitat pels actors que en aquell moment estan rodant, o això no forma part, diguem, de la teva feina?
Forma part del protocol d'intimitat que nosaltres establim quan comencem una producció. Parlem en producció, enviem aquest protocol, que és un document on hi ha, bueno, el protocol de set tancat, no? I hi ha totes aquestes normes, entre elles que només estigui l'equip mínim, no? Els que sigui mínim, que realment necessiten estar allà. També s'apaguen, per exemple, els monitors portàtils, diferents coses, no? Que, i aquest protocol s'envia amb l'ordre de rodatge cada cop que hi ha una escena íntima. Inclús si hi ha una escena íntima on no hi ha coordinació en set perquè és una cosa senzilla o per el que sigui, el protocol s'ha de complir igualment.
Clar, és un terreny, com deies tu, que a més pots fer un protocol amb determinades coses, però amb altres forma part d'una negociació amb tots els que hi intervenen perquè tothom s'hi senti còmode, que això és una cosa que jo crec que està molt bé. Com a espectador passa el mateix, també cadascú té els seus límits i en funció de cada pel·lícula. Hi ha vegades que dius, aquí hi ha uns nus molt gratuïts, altres vegades que dius, com pot ser que estiguin vestits aquí? Vull dir, no té cap sentit que ara estiguin vestits aquí,
sí,
no?
Sí.
Llavors això, clar, suposo que a vegades la feina dels coordinadors d'intimitat que no es malinterpreti com si fos una censura prèvia, diguem, de dir,
exacte,
escolta, és que aquí el cine ha de tendir a que ningú surti despullat. No és aquest l'objectiu, no?
No, no, en absolut. És més, l'objectiu, almenys el meu, és que hi hagi més nus i escenes íntimes, però de qualitat, que no ens passi això, que no sigui això és gratuït, o que no sigui, escolta, no m'ho crec, perquè com pot ser que portin tanta roba, o que es despertin i estan com vestits, no? I
sí,
estan
sí. O que sempre siguin les dones els que estiguin despullades i no els homes,
exacte,
no? Vull dir, no?
Sí, llavors també són coses que nosaltres hem d'apuntar, òbviament aquí dependrà del guió, del que vulgui direcció, però també de vegades nosaltres diem, escolta, això no vols dir que seria millor si no portés roba interior i podem fer-ho d'aquesta manera perquè no es vegi res, però entenguem que va despullada, no? O sigui, trobem les maneres també d'ensenyar sense ensenyar una mica, no?
No tens, o sigui, no hi ha ningú més que es dediqui ara mateix a fer la teva feina a Catalunya?
Que visqui a Catalunya, que jo ho sàpiga, no. Hi ha gent que ve a treballar, viuen a Madrid i han fet molts projectes com Smiley, que l'hem fet amb diverses persones i molts altres. Jo estic buscant, si aquí algú sent
no,
aquest programa.
És que està bé, perquè jo crec que és molt interessant aquesta conversa també, perquè segurament d'aquí 10 anys o d'aquí 5 anys no serà tanta notícia, o sigui, no hi haurà només una persona fent això, no?
No?
És evident, perquè abans parlava això, no?, que a l'ESCAC també estàs explicant, no?, tens alumnes que estàs, diguem, d'alguna manera explicant com comportar-se o quines coses els expliques de cara a les escenes íntimes, no?
Sí, és molt important la feina que faig a l'ESCAC o a altres llocs d'escoles de cinema, perquè és una formació cap a directors. I llavors és important que ells ja entenguin, i elles, quina és la funció d'aquest rol, no? Que és el més difícil, és fer entendre la direcció, producció, altres departaments, què fem i per què, i com podem ser útils i per què estem allà, i també que ells agafin. Jo treballo molt, molt amb els meus alumnes el tema de dinàmiques de poder, com afecten dintre d'un rodatge, les jerarquies, quina és la cultura que portem, els hi parlo de tots aquests casos que mencionàvem, perquè agafin consciència, no?, de que venim d'una cultura molt arrelada en l'abús, no?, i llavors hem de canviar.
Doncs interessantíssim. Lola Clavo, coordinadora d'intimitat, avui hem descobert aquesta feina, que n'hi ha en altres llocs, a Catalunya de moment només una, però segur que en el futur en surten moltes més. Gràcies, Lola.
Moltes gràcies a vosaltres.
Així sona Reconcentrat.
Bona tarda, són les 5. Boris Johnson tindria ja més d'un centenar d'avals dels diputats conservadors que necessita per participar a les primàries. Això segons fonts de la seva campanya a la BBC. Tot i això, ara per ara, només la meitat dels diputats ho ha fet públic el seu suport. L'exprimer ministre ha tornat a córrer cuita la matinada passada des de la República Dominicana, on hi era de vacances. Johnson encara ha comunicat, oficialment no ha comunicat, si presentarà la seva candidatura pel Partit Conservador. Té de coll fins dilluns al migdia. Qui tampoc ho ha confirmat és Rishi Sunak, l'exministre d'Economia, que ja ha aconseguit també un centenar de suports. El partit ha posat en marxa el procés intern després que Liz Truss anunciés dijous la seva dimissió. L'única candidata que ha fet el pas és la líder dels Tories a la Cambra dels Comuns, Penny Mordaunt, que va quedar tercera a les primàries de l'estiu. Inés Arrimadas assegura que Esquerra i Bildu hagin donat llum verd als pressupostos de l'any que ve perquè no són positius per Espanya, això després que els republicans i Bildu anunciessin ahir que no presentarien cap esmena a la totalitat dels números. La líder de Ciutadans diu que la proposta perjudica a les classes mitjanes.
Pues son unos presupuestos que es, yo creo que es un atraco a las siguientes generaciones y sobre todo es la ruina de las clases medias. No me extraña que a los separatistas les gusten estos presupuestos porque son presupuestos malos para España y todo lo que es malo para España a Bildu y a Esquerra pues le encanta, ¿no?
Arrimadas assegura que els comptes tenen l'herència d'etapes anteriors del Partit Popular. La pujada de temperatures perjudica els comerciants perquè no poden vendre, de moment, la roba d'abric de la nova temporada. De fet, fa més d'un mes que hauria d'haver començat les vendes de tardor. Segons explica a RAC1 el president de Barcelona Centre, Gabriel Gené, ja fa anys, però que els botiguers es veuen perjudicats.
No és una cosa excepcional. Durant fa ja bastantes temporades ens trobem que l'hivern arriba tard i d'una manera sobtada. Entenc que totes les empreses ja prenen mesures com per veure com adaptar els seus estocs a aquesta irregularitat del temps, que evidentment no és agradable ni casual.
Qui també se'n ressenteix és el sector tèxtil, que no pot vendre, per exemple, edredons i nòrdics. Tampoc les botigues que venen electrodomèstics de climatització, com per exemple estufes. Els comerciants avisen que tot l'estoc que s'obri servirà perquè els comercis els acaben posant a la venda a preus encara més rebaixats. El vaixell Ocean Viking ha rescatat 34 persones que navegaven a la deriva al mar Mediterrani. L'avís l'han fet voluntaris de l'Arm Phone quan han vist l'embarcació enmig d'unes condicions de mala mar. A tot això, un vaixell de metge sense fronteres ja ha pogut desembarcar a un port segur. El de Tarento, al sud d'Itàlia, duia a bord 300 persones que havien rescatat aquests últims dies. I ara els esports.
En joc l'onzena jornada de Lliga Espanyola de Futbol Masculina amb el Valladolid 1, Reial Societat 0, un partit que és a punt d'arribar al descans tot just ara mateix. Acaba d'empatar la Reial Societat mitjançant Kubo. A 6:15 es jugarà el València-Mallorca i a 9:00 el Madrid-Sevilla. Sense Karim Benzema, el francès és baixa d'última hora per fatiga al quàdriceps. Demà serà el torn dels tres catalans. El Barça rebrà l'Atlètic de Bilbao, entrenat pel Xingurri Valverde. A 9:00 del vespre ho farà sense Christensen, Memphis i Ronald Araujo. Xavi ha explicat que farà rotacions perquè diversos jugadors arrosseguen cansament i molèsties. L'Espanyol rebrà demà a 2:00 l'Elx, cué d'aquesta primera divisió, mentre que el Girona jugarà també a casa contra l'Osasuna a partir de 6:45. I ara, 6:45 de la tarda, el Barça femení visita el camp del Betis, l'equip andalús que ocupa la part baixa de la taula. El Barça és líder destacat d'aquesta primera divisió femenina en ple de victòries. I en bàsquet, a 6:00 el Baxi Manresa visitarà la pista del Múrcia en un partit corresponent a la jornada 5 de la Lliga ACB. I una hora més tard, a 7:00, l'Uni Girona jugarà a la pista del Leganés, partit de la quarta jornada de la Lliga femenina.
I acabarem el dissabte pel que fa al temps sense canvis i es mantindrà el domini del sol, però estones es combinarà amb alguns núvols que deixaran el cel més variable. L'ambient continuarà molt agradable i fins i tot càlid a la costa i al prelitoral, amb molts termòmetres entre els 22 i els 27 graus. Demà el vent bufarà amb cops forts al Pirineu, però també es deixarà sentir amb ganes en altres punts de muntanya.
RAC1. Ernesto Valverde, entrenador i fotògraf, retrata l'estat actual del Barça. Aquest diumenge a 9:00, al Camp Nou, Barça Atlètic de Bilbao. Des de 8:00, a RAC1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank, Estrella d'Am i Xarxa Fort de Catalunya.
RAC1.
Tots som 1.
RAC1 Central.
Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories, bring back your...
Bona tarda de nou, ja tornem a ser aquí per encarar la segona hora d'aquest reconcentrat fins les 6 que arribarà al Superesports. Repassant, com sempre, alguns dels millors moments de RAC1 durant la setmana, com per exemple la visita al món a RAC1 del gran Coyote Dax, el cantant establert a Catalunya que ha fet una cançó en català. Va venir a parlar-ne amb en Jordi Basté. I per rematar aquesta segona i última hora del reconcentrat d'avui, amb Pol Guasch, el vostè primer, i dues sorpreses. Aquesta setmana, malauradament, ha mort un dels grans productors de dibuixos animats de Catalunya, el més gran, en Claudi Biern Boit. En Basté li va dedicar un dels davantals aquesta setmana. Un gran homenatge en Claudi Biern. I l'última sorpresa, el retorn, entre cometes, ja gairebé la tenim aquí, de la nostra estimadíssima Montse Llussà al Versió. Que vagi molt bé. M'he reconcentrat la setmana que ve. Adéu-siau. No rompas más mi pobre corazón. Estás pegando justo, entiéndelo.
Víctor Lamela, bon dia.
Encantat, Jordi Basté.
Hola, David, però bon dia.
Bon dia, tenim una estrella a l'estudi.
Bueno, he anat a esports un moment i els esports m'han dit, diu...
No, hi ha l'excitació.
Perdona,
jo he vist a nois Carol cantant pel passadís aquesta cançó.
Bueno, i tu la vas ballar, potser, i tot.
Sí, tot.
Sí, tenim a l'Òscar Nin embogit.
Sí.
Sí, m'ha enviat un missatge, m'ha dit, tenim el Coyote a l'estudi, sisplau, reverència.
Però ell ja s'entén, el Coyote.
Fa 21 anys no hi havia ningú que no conegués aquesta cançó, ni pràcticament no hagués provat de ballar-la en la coreografia. Hi ha un company a la redacció, en Jordi Saumell, i la seva sogra, la mare de la Moira, que ballaven aquesta cançó. Sonava a totes les discoteques, pubs, festes, ràdios, teles, fins i tot a la primera edició de Gran Hermano se'n van fer ressò. Es diu No rompas mi corazón, tot i que gairebé tothom com No rompas más, un tema que es va convertir en una mena d'himne de la música country que va catapultar amb un cantant de Venezuela que es diu Coyote Dax a la popularitat. Doncs bé, escolteu això. Sento un buit, no puc dormir, busco els petons i no ets aquí.
Sí, sí, sí.
Coyote Dax, Coyote Dax, bon dia.
Bon dia.
Aviam, Dax, Coyote, com vos te digui.
Bueno, mucha gente con cariño me dice Coyotito.
Coyotito. Va, però aviam, hem passat uns anys sense saber pràcticament res de tu. Què has fet tot aquest temps?
Mira, esta canción, mucha gente me pregunta, oye, Coyote, obviamente tengo mucho tiempo que no estoy en los ruedos, o sea, tuve un tiempo de pausa en mi carrera.
¿Por qué?
Por motivos personales, más que todo, obviamente también por motivos legales, entre contratos que tuve con la discográfica, no había una terminación en ello, yo no podía hacer nada con otra persona, o sea, firmar con otra compañía. Entonces, bueno, pues durante todo ese tiempo, pues no pude hacer nada, pero realmente, pues mi vínculo, mi estancia, mi alegría, mi sentir, sentirme cómodo en casa, sentirme querido, sentirme apoyado y aceptado en Barcelona. O sea, yo, desde que empecé Coyote Dax, salió el No Rompas hace 21 años, yo viví en Corbera de Llobregat, el cual pues me dio primero pues a mis tres hijos catalanes. Me dio obviamente el idioma, que es el catalá. Es verdad que yo hablo una miqueta el catalá. Igual lo hablo todo, porque lo entiendo tot, pero no me suelto.
¿Cuántos años hasta Corbera vivimos?
15 años.
15 años, ¿eh?
Sí, 15 años.
15 años. Claro, ¿y por eso has decidido hacer una canción en catalá?
Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué he decidido hacer una canción en catalá? Primero, porque para mí es como una, o sea, es como darle las gracias a Cataluña en sí por haberme acogido, por darme, pues obviamente, la sensación de sentirme siempre casa. De hecho, he regresado y es como si me hubiera ido ayer. O sea, no me siento que hubieran pasado tantos años, que había hecho. Entonces, mi corazón, mi mente decidió escribir una canción en catalán y por eso le saco Senza tu, mi vaquerita, que puede haber dicho sin ti mi Barcelona, sin ti mi Cataluña, sin ti mi España. O sea, yo puedo haber dicho de mil maneras la palabra, pero para que sea más coyote, pues tengo que hacer Senza tu, mi vaquerita.
Jo explico com va anar la història i així la pot confirmar el propi Coyote Dax. La setmana passada vam rebre una trucada d'ell.
Ah, molt bé.
Ni discogràfica ni res, d'ell, dient que havia fet una cançó en català. Clar, vam quedar tot sorprès, dic, el Coyote Dax cantant en català.
No pega.
Sí, tal, no sé, i vam dir, hosti, que vingui aquí. Diu, sí, sí, perquè a més escolto la ràdio en català des d'Estats Units o des de Venezuela. És veritat això, que escolta
sí,
ràdio en català?
Sí, és verdad, de hecho, escuchaba este tu programa i sí, el de Toni, que es por las tardes.
El versió RAC1. O sea, el món RAC1 sí, i el versió
sí,
RAC1.
¿Por qué? Porque obviamente pues hay unas aplicaciones ahora sí, claro, que se ponen en el móvil y pues y agarran todas las radios del mundo. Uh-huh. Entonces, pues a mí me gusta escuchar las canciones. A mí me gustan las canciones en catalán, muchos grupos me gustan. Y obviamente, pues, bueno, pues RAC1.
Crec que tenies casa d'ells a Corbera, oi que vas estar sí, a Corbera del Llobregat. ¿Per què vas triar Corbera per viure?
Por cosas del destino, o sea, estamos buscando casa porque de hecho yo vivía primero en Taquígrafo Serra, aquí en cerca,
sí,
aquí cerca de Numancia, porque aparte ahí estaba cerca también la discográfica de Valley Music, sí, que fue obviamente la que me trajo aquí a España, uh-huh, a sacar el No Rompas, uh-huh, y pues ya que pues iba a radicar aquí, pues empecé a sacar mi carrera, pues empecé a buscar casa, y en una revista pues vi una casa muy bonita, muy maca, y dije, ostras, ¿esta qué es? Me llevó hasta Corbera y ahí pues decidí quedarme.
Wow. ¿On vius ara?
Ahora pues estoy en México. Por ahora estoy obviamente en planes de regresar. De hecho estamos viendo obviamente pues si volvemos a Corbera, porque pues Corbera es como mi casa. Pero oye, fuimos ayer a Sitges. O sea, conozco Sitges, pero no había conocido el corazón de Sitges. Uh-huh. Y me encantó. Entonces, como soy una persona que me gusta el sol, la playa, pero también me gusta la montaña, tiene las dos cosas, probablemente pues igual mi rumbo sea nuevo. Sitges, hay que renovar, ¿no?
Aquesta vaquerita de la que parles a la cançó en català és algú concret o no?
Fíjate que, de hecho, la canción, cuando la estaba componiendo, obviamente pensando en catalán. Claro, mis hijos hablan catalán. Tengo a mi comadre, que es una de las madrinas de uno de mis hijos. Pues ella, pues catalana de toda la vida. Ella fue la que me ayudó a terminar, porque claro, pues de alguna manera, pues tengo mucho tiempo que no venía. Hace 7, 8 años que no radico otra vez aquí en Cataluña. Y pues algunas palabras se me iban. Entonces cuando estaba, o sea, pensando en catalán, escribía las canciones y cuando las estaba, o sea, las escribía igual no perfectamente, pero cuando las cantaba se me iba alguna U, una O, la L a veces es muda en catalán, entonces pues se me escapaba por ahí alguna cosita y entonces bueno, me metía en una caña que Dios santo.
¿Es una canción catalán y haurà més? ¿Estás preparando un disco en castellà? ¿Qué estás fent ara?
Bueno, de hecho ya estoy preparando, de hecho he compuesto alrededor de unas 15-20, que eso es otra faceta de Coyote que mucha gente no conoce de mí, que soy un cantautor, soy músico y compongo mis propias canciones. Estoy preparando unas canciones nuevas que se llama, en castellano, claro, es El Coyote Ya Llegó, que será uno de los primeros singles que saldrá en castellano. Es obviamente es un corte mucho más bailable, mucho más más tirando al No Rompas, con un baile, con una coreografía, etcétera, etcétera. Pero no descarto hacer más canciones en catalán.
Fixa't que la Shakira, quan va treure un disc fa molts anys, que va estar a nivell mundial, una de les cançons era la versió en català del Boig per tu. Ah. Vol dir que en el disc que tu trauràs hi haurà aquesta cançó incorporada, també?
Sí, claro. Este, de hecho, va ser una primera. De hecho, seguro me atrevo a decir que estoy haciendo unos proyectos que pueden salir tanto en Chile como en Colombia, y les puedo asegurar que yo voy a llevar en alto la bandera y el idioma catalán, y voy a sacar la canción de Senza Tu, mi vaquereta, en en estos dos países.
En català.
En català. I o sea, la puedo hacer, o sea, puedo hacer la versión en español, porque claro, o sea, es mi lengua materna, pero yo siento que yo como extranjero, no sé, o sea, como que llevaría con mucho orgullo el hecho de poder cantar con el idioma en catalán, y que la gente, pues de alguna manera, que obviamente se conoce mundialmente el idioma catalán como el inglés o como el francés, la gente pueda decir, hostia, ¿de dónde eres? Y yo decía orgullosamente, pues soy de Cataluña.
Hostia, los fantasmas.
¡Para!
Salen los fantasmas.
Sí, Los Fantasmes del Caribe, una música de Venezuela que estem escoltant i que va tenir molt èxit per Latinoamèrica a finals dels 80 i principis dels 90. En quin moment adoptes el nom de Coyote Dax, tu?
Vale, Coyote Dax aparece en el año 2000. Fíjate que en México cuando... Yo soy una persona que me veo así muy extrovertida, que, oye, este tío debe ser muy cachondo y, sí, y muy loco, o sea, pero no es así. Pinta, sí. Sí, la verdad no, sí, soy así, sí, porque sí, la gente se equivoca mucho. Yo soy más hogareño, más me gusta más la tranquilidad, no me gustan las discotecas, salir de noche. O sea, tú me llevas a una discoteca y prefiero mejor estar en la playa, así. Entonces, en México, cuando estábamos grabando las canciones del No Rompas, mexicanos, claro, Carlos del Castillo y Alex Carreras, que son uno de los productores, y Tony Ten, estaba en México, es que me acuerdo clarísimo, estábamos en la grabación, eran como las 11:30 de la noche, hora de México, y uno de ellos, pues que sí son bastante cachondos y perdidos, me dicen, oye, oye, Dax, nos vamos ahorita a una disco y nos vamos a pachanguear. Y yo fui el primero que dije, oye, no, yo no quiero ir, güey, yo mejor me quedo en el hotel, ensayo las canciones que me faltan, practico las canciones y mañana vengo a grabar. Y entonces todo el mundo empezó a burlarse, uy, mucho de esto. Y entonces en México se dice coyón. Coyón es como que hay mucho fifí, pero al final nada de nada, ¿no? Entonces uno empezó, sí, ese es coyón, y alguien dijo, sí, parece un coyote. Ah, coño, Coyote Dax.
Y allá
y en nada. Eso, pum, apareció, o sea, nació el nombre del artista.
No rompas más mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo. Si quiebras poco más mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo.
Potser hi ha gent que no sap que No Rompas Más era una versió d'un tema que es diu Aquí Breaky Heart, de l'artista nord-americà Billy Ray Cyrus, el pare de Miley Cyrus.
I de Noah Cyrus, la germana, sí, és boníssima.
¿Qui escull aquest tema per versionar? Tu, Vale Music, qui?
No, este tema lo versionó un grupo mexicano en español, claro. O sea, la versión en español la versionó primero un grupo que se llamaba Caballo Dorado.
Ah.
Y obviamente, pues, al momento en que saco yo la canción, también ellos lo estaban sonando, obviamente, pero en México. Entonces, pues, mucha gente confunde la canción de No Rompas Más de Coyote Dax con la canción de Caballo Dorado. Y claro, cuando tú escuchas las dos versiones, suenan totalmente diferentes, los arreglos, la voz. Coño, la planta de Coyote es la planta de Coyote.
La coreografía era teva.
Ah, eso sí es muy diferente. O sea, ellos también sacaron una coreografía, pero yo me apegué más, obviamente, a las raíces más del country, al baile del line dance. O sea, mis coreografías sí son del country real. Lo que bailan los americanos, lo que baila la gente de Nashville. O sea, esto sí está pegado a rajatabla, lo que es el line dance de country.
Bueno, ya, mira cuántas visitas tenía a YouTube. Bueno,
incontables.
No, una barbaritat. Una barbaritat. Bueno, va ser una explosió de popularitat al·lucinant, no?
Però fíjate que fui dinosaurio en eso. Porque hablas... Fíjate que curioso que tú hablas de una popularidad que sí existe, que la gente lo puede palpar en los videos, como dices tú, en YouTube, etcétera, etcétera, y el nombre de Coyote Dax, pues, se escucha en todas las bodas, música, etcétera, etcétera. Pero nacen las famosas redes sociales, y yo en ese tiempo como que era muy escéptico o muy reservado en lo que es mi vida personal, privada, y como que no me gustaba mucho eso del mundo del corazón y todas esas cosas, y... Nunca, o sea, las primeras veces que tuve mi red social, que empecé con Facebook, madre mía, lo quité porque me mandaban cada cosa, o sea, comentarios y videos y cosas así muy, muy, muy buenas o muy malas.
Insinuaciones.
Y entonces, pues de alguna manera, pues, oye, me abordó, o sea, me rebasó. Y entonces decidí cortar esa, de alguna manera, esa red, porque aparte mandabas un mensaje a alguien, contestabas a una persona y te salían 50 más diciéndote, ay, es que a mí no me quieres, ah, es que a mí no me contestas, coyote, uy, coyote, se subieron no sé qué. Y dije, ay, no me va a poner a discutir porque no puedo para todos. Pues quité la red social. Pero ahora fíjate, hoy en día tengo tengo la necesidad, la obligación de que pues obviamente por claro, las nuevas tendencias, pues es obligatorio tener una red social. Ahora ya Coyote volvió, hay muchas redes sociales de Facebook, de Instagram que de alguna manera hasta están verificadas y no soy yo. No soy yo.
Así, ah, cuenta, o sea, esto. Yo no cuenta que es falsa.
Es real, es real. O sea, mi cuenta de Instagram es CoyoteDax-oficial con doble F. Pero hay una que es CoyoteDax-oficial y está verificada que no la manejo yo, no la veo yo. Entonces, para que la gente que me quiera seguir y que pueda seguir los pasos de
Coyote. Guión bajo.
Que se guíen por el guión bajo y las dos F's al final, que es oficial con doble F. Y que aparte vengo con todo. Vengo con nuevas canciones, vengo como que el Coyote ya llegó y no se va a ir más.
Per cert, Coyote, quina relació vas tenir tu amb Valley Music? Al final es va sentir utilitzat en algun moment o no?
Claro, o sea, Valley Music fue importante en mi carrera porque gracias a ellos, no, yo soy Coyote Dax. O sea, realmente, el trabajo también de una discográfica es proyectar, poner al artista en la palestra, que la gente pueda, a través de los medios, escuchar y ver al artista. Entonces, o sea, Valley Music, el señor Ricardo Campoy, Narcís Rebollo, que fueron que Narcís fue el que me trajo de México, son personas muy importantes en mi vida, no como personas y como amigos.
No te van a usar, ¿eh? No te van a utilizar.
No. O sea, eso de que utilizan, mira, yo entiendo que muchos artistas hemos pasado por muchas situaciones. Creo que todos, o sea, ya éramos bastante grandecitos a la hora de decidir cómo firmamos, qué firmamos y qué hacíamos. Entiendo que obviamente pues las condiciones podían haber sido mejores. Hasta lo digo yo claro, muy claro. O sea, yo pude haber firmado algo mejor con Ricardo Campoy. Pero en su momento, pues yo sabía lo que estaba firmando y entendía lo que estaba firmando. Más adelante, obviamente, pues las cosas cambian. Bueno, ahorita estoy libre. O sea, ahorita estoy en plenitud, sacando un nuevo disco, en busca de, obviamente, pues, de sacar mis cosas. A ver, lo estoy sacando yo por mi cuenta, pero, oye, yo estoy abierto, o sea, si hay una discográfica que está escuchando el programa y quiere, pues, platicar con Coyote y ver la posibilidad de sacar el nuevo disco con la canción, obviamente, como primer single, Sensatumi Bacareta, pues yo estoy feliz. De hecho, pues a las personas que también quieran contratar o quieran ver conciertos, pues puedo dar un teléfono.
Ah, sí,
bueno, el teléfono de obviamente aquí en España, que es el 691-627-688. 6-week-week.
A ver, 691.
Ah, molt bé.
691-627-688.
Sí.
Me Vale va vendre 200.000 còpies. Okay. Va arribar al capdamunt de les llistes de vendes, als 40, per exemple, ho va rebentar tot. Suposo que vas aconseguir uns beneficis econòmics importants, però alguns recordaran també que vas participar en dos realities, com Gran Hermano VIP i Gran Hermano Reencuentro. Per què vas haver d'entrar aquests programes?
Vale, bueno, ahí vamos a aclarar. Lo de recibir mucho, ahí es donde entramos con las condiciones.
Ahí se va a quedar discográfica, ¿no?
Ahí es donde hablamos de las condiciones.
Per acabar, ja sabeu que ha tret nova cançó, en català, Coyote Dax,
sí,
pels seus anys que ha estat vivint aquí a Catalunya i concretament a Corbera, que la cantarà allà on faci falta. Preguntàvem, vas estar a Gran Hermano VIP, vas estar a Gran Hermano...
Ah, ¿por qué he estado ahí? Bueno, sí, realmente el primer programa de Gran Hermano VIP fue obviamente, pues, básicamente fue la discografía en la que obviamente...
Interesó.
Se le interesó y me metió ahí. Obviamente, pues ya después, pues hubo la segunda oportunidad de volver a participar en el programa y yo dije que sí, pero fíjate, yo soy, o sea, no es que no me guste estar en los realities, a mí me encantan los realities, porque obviamente yo entré siendo Coyote y salí siendo Coyote, o sea, pudiste haber conocido un poco más de mí como persona, pero sigue siendo el Coyote Dax, o sea, ahí no hay una variación, o sea, no es que en el programa voy a hacer una cosa y afuera voy a ser el cantante, no, yo soy el mismo, pero yo me veo más en un programa como Supervivientes, ¿por qué? Porque yo soy más guerrero, más más, más este... O sea, soy muy competitivo, aparte pues me gustan los retos y yo me veo, o sea, si yo veo o tengo la oportunidad de volver a estar en un reality, pues claro está que sería Supervivientes.
Mira, no te queda.
Sí, sí.
Rayo Tedax, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i que sigui un èxit.
Digan café.
¿Qué?
Digan café para tornar de mí.
Bueno, aviat. Moltes gràcies, Rayo Tedax, aquí al Món RAC1. Una abraçada.
Gràcies, gràcies, Jordi. Viva que nita, sense tu. Sense tu.
Això és RAC1 Central.
Si no hi ha aquesta concreció per radicalitat democràtica, li demanarem que se someti una qüestió de confiança al Parlament de Catalunya.
Marc Martínez Amat, que sembla que té informació. Marc, avui ha suspès l'agenda el president aragonès, no?
Sí, tenia diverses visites a la Catalunya, però acaben d'enviar des del Palau de la Generalitat una nota dient que suspèn l'agenda prevista per avui.
S'ha produït una transformació en l'entorn de Turull i en el propi Turull, i la possibilitat de ruptura no està lluny en aquest moment.
Què dius ara?
Senyor Turull, bon dia, moltes gràcies.
Si el que has de fer és reunir-te per veure com ho vols reconduir, però hi ha una decisió que és expulsar el teu vicepresident del govern. Home, amb la decisió d'ahir ens sentim bastant expulsats del govern.
Consellera Vilagrà, bon dia, moltes gràcies.
No es pot ser a missa i a repicar, que no es pot ser govern i oposició. Junts per Catalunya ha de decidir què vol ser quan sigui gran.
El Món a RAC1, on passen les coses.